bueno, que sí que ens van tornar, però clar, el diumenge que hi ha doble servei d'envasos i orgànic amb el porta a porta, doncs és molt complicat perquè ens faria falta un d'aquells vehicles, i a més, clar, quan se'ns espatlla algun, no, doncs res m'agrada portar aquests vehicles, per tant, bueno, podem anar fent el servei, però amb moltes dificultats.
Pel que fa a l'augment de les deixalles en àrees d'emergència, Laia Martín creu que la situació ve donada per l'augment de volum de residus que s'ha generat aquestes festes. Martín diu que ja es passa dues vegades al dia a netejar-les i confia que d'aquí a pocs dies pugui tot normalitzar-se.
Gràcies, Mar. Nosaltres actualitzem informació d'aquí una hora. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Cantar no farà passar el fred, però, sens dubte, ajuda a distreure's. I qui sap si distraient-nos fem canviar la nostra atenció envers les baixes temperatures. De fet, hi ha molts mites al voltant del fred i com afecta el nostre organisme. Bé, hem pogut tenir accés a algunes qüestions que segur que generen molta inquietud social, però que, en canvi, els metges tenen ben clares. Per exemple, cal o no tapar-se el cap? Es perd molta calor pel cap? Doncs sí. Els calbs perden molta temperatura pel seu cap, tot i que només és el 10% de la superfície corporal, sí que hi ha un 30% de temperatura corporal que es perd a través del cap. Per tant, sí, cal tapar-se el cap. Què és més important abrigar-se, les mans o els peus? Tant se val, perquè allò que diu a les àvies, que els refredats s'agafen pels peus, no és veritat. El que sí que és cert és que, com que són les extremitats més llunyanes del cor, del centre del nostre cos, són les que abans es refreden. Però en cap cas els refredats s'agafen pels peus, perquè els refredats no s'agafen pel fred. El fred no porta virus. En tot cas, el que fa el fred és baixar-nos les defenses i fer que els virus tinguin més incidència. Però el fred per si mateix no ens fa que ens refredem. El que sí que fa és que se'ns glacin els pèls que tenim al nas, es refredin, s'assegui la mucositat i, per tant, una barrera natural que hi ha a l'arribada, a l'entrada d'aquests virus, doncs queda certament reduïda. L'alcohol fa combat al fred? Doncs no. L'alcohol no només no combat el fred, sinó que, a més, ens fa perdre més temperatura. Un cop superada la primera impressió després de prendre un glob d'alcohol, el que fa és vasodilatar-nos les artèries i, per tant, produir que es perdi més temperatura. I, finalment, dues o tres qüestions bàsiques. La primera, passar fred a prima? Sí, a prima, perquè fa que el cos cremi més calories per tal de mantenir la temperatura corporal. Per tant, es menja més? Sí, es menja més, perquè el cos demana més aliment per tenir més reserves per poder mantenir la temperatura corporal. I, finalment, les persones primes passen més fred? Normalment sí, perquè tenen menys greix que cremar i, per tant, també menys protecció adiposa a l'impacte del fred al seu organisme. I, per cert, el fred és dolent per la pell. Fa que la pell envelleixi de manera prematura. Per tant, un cop tingueu clares totes aquestes coses, sabreu com heu d'actuar aquest dia que ens queda de temperatures excepcionalment baixes. Nosaltres intentarem escalfar-vos i donar-vos confort des d'ara i fins a les 7 en punt de la tarda a través de la vostra ràdio local. Benvinguts al Far, al programa Mariner de Catalunya. Salutacions de l'equip que el fa possible: en David Valverde, en Joan Bosch i en Sergi Mir, la Lluïsa Bartomeu, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i en Josep Maria Cano. Fins a les 7.
El Far, el programa Mariner de Catalunya.
Mai l'espai, això és una frase feta, ens interessa sempre, però en tot cas, mira, és una manera d'introduir-ho. Anem a saber quina és la previsió del temps les properes hores. Vaja, des d'ara i fins a la nit, davallada constant de temperatures. En parlem amb el Sergi Gallego. Sergi, molt bona tarda. Bé, doncs, intentem contactar amb el company del Servei de Meteorologia de Catalunya, que sembla que ens aportarà o que ens ampliarà tot just la davallada de temperatures. De fet, això serà present i serà persistent des d'ara i fins demà al matí. Aquesta nit es preveu freda. A partir de demà al migdia podria produir-se la recuperació de les temperatures. I a partir d'aquí, dissabte, diumenge, dilluns, la cosa anirà remuntant. Ara sí, Sergi, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolta'm, com dèiem, des d'ara i fins la nit, això anirà baixant cada vegada una miqueta més.
Sí, sí, anirà baixant una miqueta més, però de tota manera la massa d'aire doncs, ja tendirà doncs, a marxar i ja doncs, al cap de setmana doncs, parlarem d'una petita recuperació de la temperatura entre 4 fins i tot 5 graus i per tant parlarem de màximes que arribaran entre 10 i 15 graus. Per tant, aquest fred ha arribat i tant com arriba també marxa.
Per tant, ha estat un episodi breu, de baixada de temperatures, però sí que ens ha deixat el país aquesta passada matinada i la propera probablement també bona part del país sota zero.
Sí, de fet, la temperatura ha baixat entre 1 i 5 graus. Avui hem tingut la matinada més freda del que portem d'hivern. Gairebé tots els termòmetres, com deies, han estat sota zero, llevat alguns trams del litoral i de sectors on ha bufat el vent.
Això s'acaba sense precipitacions, pràcticament, eh? És a dir, ha estat tot molt sec, i de fet serà molt sec.
Sí, com és una massa d'aire del nord, aquest aire doncs, és molt fred, i a banda de ser fred doncs, és molt sec, per tant, difícilment doncs, podrà saturar-se fins a arribar a formar un núvol i a precipitar. Per tant, parlem d'humitats d'entorn del 30-35% al litoral i entre 40-50% a la resta del territori.
Això és el que tindrem aquesta nit. Demà, diumenge, comencen a recuperar les temperatures. I l'estat del mar, quin serà?
Doncs la tramuntana continua amb ratxes fortes a l'Alt Empordà i a la Costa Brava doncs, trobem maracassa, onades que superen els 3 metres d'altura, mentre que a la resta del litoral català doncs, trobem forta maror i maror.
Doncs aquesta és la previsió. Tingueu present, sobretot la gent que viviu o que tingueu la intenció d'anar a muntanya. Eh? Allà sí que ara farà molt de fred, estaran sota zero en moltes hores del dia i cal anar equipats, preparats i si aneu amb el vehicle privat, el vehicle evidentment adequadament ajustat per aquestes baixes temperatures. Sergi, quan parlem dilluns segurament estarem en un altre entorn meteorològic, eh?
Segurament, sí. I molt més càlid.
Doncs, jo, alguns ho agrairem i molt. Gràcies, que vagi molt bé. Bon cap de setmana.
Igualment.
Cuida't, fins després a reveure. Des del Servei de Meteorologia de Catalunya.
Connectem amb l'actualitat.
I freds ens hem quedat quan hem sabut que la Guàrdia Civil ha detingut 25 persones a les localitats de Castelldefels, Calafell i Mataró en la major operació contra el tràfic de marihuana de tot l'estat. Ivan Fernández.
S'han pogut treure del mercat negre 2.700 quilos de marihuana que s'havien conreat a Catalunya i que s'exportava cap a Europa per ser venuda als mercats internacionals. Després de seguir la pista d'un camió carregat de droga a la Jonquera en un control de frontera, la Guàrdia Civil ha pogut desarticular aquesta banda criminal. S'han detingut 25 persones de diferents nacionalitats que residien a les localitats de Mataró, Castelldefels i Calafell, al Baix Penedès. El seu modus operandi consistia a plantar i comprar droga a productors més petits i després l'exportaven a Holanda i Regne Unit en camions, camuflada en objectes com sacs de boxa, pufs decoratius, recipients de vi i cervesa i palets de verdura i hortalisses. A més de confiscar aquests 2.700 quilos de marihuana, en un dels escorcolls, els agents de la Guàrdia Civil van descobrir un laboratori complet de transformació de derivats de cànnabis on s'elaboraven càpsules de vidre de haixís líquid en forma de dosis individuals. Ara els detinguts se'ls imputen presumptes delictes de pertinença a organització criminal contra la salut pública, tinença il·lícita d'armes, falsedat documental i defraudació del fluid elèctric estimat en 85.000 euros.
I una d'aquelles que és ingressat, increïble. Un nadó de 2 mesos a l'UCI de la Vall d'Hebron per una... que li va fotre son pare, bueno, son pare, l'animal que li feia el va... qui va posar l'esperma, vaja. Isabel González.
El succés va ocórrer ahir en una localitat de la comarca del Maresme. Va ser un familiar qui va ingressar aquest nadó i l'hospital, després de veure les lesions que patia, va activar el protocol de protecció de menors. En aquell moment és quan es va procedir també a la detenció del seu pare com a presumpte autor d'aquesta pallissa, un jove de 21 anys. El detingut està acusat de dos delictes, un de violència física i psíquica continuada a casa i un altre de lesions, i passarà a disposició judicial en les properes hores. De moment, la mare no està detinguda, però s'està estudiant la seva possible implicació o no en el cas. El nadó, de moment, està en estat greu a la unitat de cures intensives de la Vall d'Hebron.
I en aquest cas també el jutjat ha ordenat l'internament en un centre de menors d'aquesta persona detinguda per matar la seva mare, una noia de 17 anys. Ens té totes les dades la Cristina Cantal.
La menor ha arribat al Palau de Justícia de Girona aquest matí a 9:45, custodiada pels Mossos d'Esquadra. Ha reconegut el crim durant la declaració a la Fiscalia de Menors i després de passar a disposició judicial, l'equip d'assistència tècnica li ha fet una avaluació psicològica. El jutge ha acceptat la petició de la Fiscalia que demanava l'internament de la jove a un centre en règim tancat. La menor, detinguda per matar la seva mare a Banyoles, ja va admetre ahir al vespre els fets durant la reconstrucció del crim al domicili familiar. Va confessar que tenia problemes en la relació amb la seva mare, que estava enfadada per una discussió que havien tingut la nit anterior a l'assassinat i que per això la va atacar dimecres al matí amb un ganivet a la cuina. L'arma homicida s'ha trobat al lloc dels fets i l'autòpsia conclou que la dona va morir degollada amb diverses ganivetades.
I dissabte tornen els veïns de la Nacional 340 a tallar la via per demanar la gratuïtat de l'AP7. Serà el tall 220 que es farà a l'entrada de l'Ametlla de Mar a les 4 de la tarda. El moviment veïnal vol seguir pressionant per garantir que no s'intentarà renovar la concessió que finalitza, recordem, el 31 de desembre d'enguany. Daniel Rodríguez.
A partir del 2020, les barreres dels peatges de l'AP7 entre Alacant i Tarragona s'aixecaran, però els veïns volen que sigui definitivament i que no s'apliqui cap altre gravamen per circular-hi. La Generalitat afirma que vol implantar una vinyeta, però des de la plataforma Prou AP7 Gratuïta Ja ho rebutgen totalment. Llorenç Navarro és el seu portaveu.
Molta gent mos dia que l'AP7 no seria gratuïta, que es renovaria. I ara s'estan fent calderilla des de la Generalitat per intentar implantar el més ràpid possible la vinyeta perquè continuessin pagant. Dir-li al senyor Calvet que tindrà que aprovar els pressupostos de l'Estat per intentar endossar el que ells volen instaurar i continuar fent grossos als concessionaris, a les grans constructores, que són qui manen en este país nostre.
La protesta veïna ja la construcció de les 5 noves rotondes a l'N340 que començaran a construir-se en els pròxims dies a Alcanar, Sant Carles de la Ràpita, Camarles, l'Ametlla de Mar i l'Hospitalet de l'Infant. Creuen que s'hauria de reclamar la construcció de ponts i no d'unes rotondes que tinxin més al territori.
I l'oposició de sectors com el del vi o el del turisme de la zona de les Terres de l'Ebre finalment ha provocat, ha produït que el govern de la Generalitat renegociï la ubicació dels parcs eòlics de la Terra Alta. Lluïsa Bartomeu.
La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chaconda, es reunirà en breu amb les empreses adjudicatàries Gas Natural i Alstom Wind i els proposarà la possibilitat de traslladar les centrals fora de la comarca. Així ho ha explicat el delegat del govern les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, qui ha ratificat la voluntat de la Generalitat en intervenir en aquest conflicte. Pallarès està convençut que les empreses seran receptives per evitar enfrontar-se amb els sectors locals que rebutgen la massificació eòlica a la Terra Alta. Gas Natural i Alstom Wind només necessiten l'aprovació definitiva del Pla Especial Urbanístic per part de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya per construir a Batea, Vilalba dels Arcs i la Pobla de Massaluca tres noves plantes eòliques de 10 aerogeneradors cadascuna. La previsió era executar-les cap al mes de juny, però les veus contràries a la massificació eòlica a la comarca s'han fet sentir amb més força que mai, liderats pel Consell Regulador de la Denominació d'Origen Terra Alta i el sector turístic. La Terra Alta acull actualment 184 aerogeneradors estesos sobretot a la zona nord. La comarca, que representa el 0,15% de la població del país, aporta el 26% de l'energia eòlica. Amb aquesta comparativa s'ha justificat la demanda de reequilibrar estos projectes i repartir-los arreu del país, una petició que es va fer arribar directe dins de la Generalitat la setmana passada durant la seva visita a Gandesa.
Navega amb el Far. El destacat de la jornada.
10.000 és la xifra que es vol aconseguir de bosses de sang en aquesta marató de sang que ha començat avui mateix i que abans del 18 de gener ha d'aconseguir aquesta xifra màgica. De fet, hi participen els hospitals catalans i per primer any es podran fer donacions a l'edifici modernista de la Casa de les Punxes a Barcelona. I per si baixeu o aneu a la ciutat aquests dies, doncs podeu anar. On, per cert, ho podreu fer, a més, amb companyia de músics, perquè hi haurà sessions de DJ a càrrec de diversos artistes com l'Alfred García de Oteo, de la Fe, la Liona, Guaje DJ, Joana Serrat, Nil Moliner, etc etc. En tot cas, volem parlar-ne i per això saludem el director assistencial del Banc de Sang i Teixits, el senyor Enric Contreras. Senyor Contreras, bona tarda i benvingut.
Hola, molt bona tarda.
I de moment anem a bon ritme o estem tot just arrencant la proposta?
Bé, portem un ritme una mica inferior al de l'any passat. És a dir, aquest matí, per fer la foto ràpida, diem que hem omplert les xarxes de tuits, de likes, de fotos i vídeos a Instagram, i ara això s'hauria de transformar en donacions.
És a dir, que crida a tothom perquè vagi donant-ne. Escolti'm, estem tan buits? És a dir, estem en un moment especialment complicat?
És el moment més complicat de l'any. Aquesta situació es repeteix any rere any, perquè si mirem enrere, veiem que les donacions als dies al voltant del Nadal han baixat un 25%, mentre que les necessitats de sang no baixen. Les malalties no fan vacances ni celebren el Nadal. I per això ara tenim unes reserves de sang per sobre el que seria desitjable i necessitem aquestes 10.000 donacions per incrementar-les.
Amb 10.000 donacions, què aconseguiríem? És a dir, més enllà de tornar a vestir el Banc de Sang i Teixits de prou producte com per poder encarar operacions, etc etc, aconseguiríem pòsit per unes quantes setmanes o no?
Sí, aconseguiríem tenir sang disponible per 10 dies, que és una situació normal i còmoda. Hem de tenir en compte que ara venen dos enemics. Un ha vingut avui dia, que és el fred. El fred és un enemic perquè, per exemple, demà tenim una campanya de donació de sang a Centelles, un altre Camp de Bànol. Doncs jo no sé quina temperatura farà demà Camp de Bànol, però una temperatura que ens ajudi a que s'omplin de donacions de sang les unitats mòbils, segur que no. I l'altre enemic és la grip. La grip, probablement, entrarem en epidèmia, si no és la setmana que ve, serà l'altra. I això farà que disminueixin les donacions, també.
I que augmentin les persones malaltes, també, no? És a dir, els potencials sí. Perceptors d'aquesta sang, no?
Sí, disminuiran els possibles donants i d'alguna manera s'incrementaran també les necessitats, per això necessitem aquestes 10.000 donacions per fer front a tot això.
Amb el tema de la sang i dels teixits, i el que estem promovent avui és un exemple, sembla que anem constantment situant-nos en situacions d'emergència. Cal o caldria, pregunto, estabilitzar aquesta quantitat i estabilitzar aquestes donacions, no? Seria el desitjable.
Sí, bueno, no estem en una situació d'emergència. En aquest moment tenim sang per 5 o 6 dies, el que vol dir que si tothom deixés de donar sang, podríem fer front a les necessitats de tots els pacients de Catalunya que en necessiten durant 5 o 6 dies. El que sí que és cert és que la sang i els teixits són productes biològics i com a tals caduquen. No són perpetus, és a dir, es poden conservar durant un temps. I alguna part de la sang, per exemple les plaquetes, tenen una caducitat molt curta, 5 dies. El que vol dir que necessitem, a més de recuperar les reserves durant aquests dies de la marató, un degoteig constant de donacions al llarg de l'any.
Per tant, cal ser conscients d'això i cal que no només donem avui, ni demà, ni fins al dia 18, sinó quants cops l'any podem donar sang?
Els homes podem donar sang 4 cops l'any i les dones 3 vegades l'any. I això és el que voldríem, que la gent fes això, 4 donacions dels homes i 3 les dones.
I el nostre cos no només no li és perjudicial, sinó que pot resultar beneficiós renovar aquesta sang.
Està clar que no és perjudicial. Afirmar que és beneficiós, no hi ha una evidència per poder-ho afirmar, però està clar que perjudicar el cos no l'és.
Per tant, no perjudiquem i sí, no. Som solidaris. És molt important
sí,
aquest
som
concepte.
Solidaris. El que està claríssim és que és beneficiós perquè hi ha gent que la necessita. Perquè si no hi ha donacions de sang, no hi ha alternativa. No disposem d'un producte que puguem fabricar artificialment. Només podem obtenir-les a partir dels donants de sang.
I qüestions importants. Per exemple, en casos com aquests que estem, que ens ocupa avui, és a dir, aquesta campanya de donació de sang, cal que ho fem en dejunes o això és una llegenda urbana?
No s'ha de venir en dejú. Si algú ve en dejú no passa res, però no ho recomanem. Recomanem venir a fer vida normal, esmorzar i venir a donar sang, després de dinar, cap problema. Però no és necessari venir en dejú i no és recomanable venir en dejú.
Això sí, hem de passar més de 50 quilos i tenir menys de 65 anys.
Menys de 70.
Fins 70.
Als 70 anys, fins als 65, si no has donat mai sang, i si ets donant, pots seguir donant fins als 70 si estàs bé.
Correcte. Alguna altra condició important a tenir present?
En el cas de les dones que no estiguin embarassades. I després t'has de trobar bé. Si et trobes bé, doncs podràs donar sang. Sí que és cert que de cada 100 persones que venen a donar sang, aproximadament 10 no ho podran fer per motius temporals, perquè han fet un viatge en una zona que hi ha alguna malaltia, etc. Però la majoria de la gent que es troba bé pot ser donant de sang.
I a les persones que ens estiguin escoltant des de localitats on en principi no està previst o no coneixen si anirà o no a l'autobús del banc de sang, també es pot fer en centres hospitalaris?
A la majoria dels grans hospitals de Catalunya, sí. Però, clar, en els hospitals molt petits no hi ha banc de sang. Jo el que els recomano és que entrin a la pàgina web donarsang.gencat.cat i mirin on està previst que les nostres unitats mòbils es desplacin. Perquè durant l'any fem més de 4.000 o 5.000 sortides amb les unitats mòbils recorrent tot el país.
Per tant, que s'informin de quan hi anirà.
Sí.
I una qüestió més. Referent a aquests concerts i a aquestes sessions de DJ a la qual jo feia referència, no només se'n beneficiaran la gent que està a la Casa de les Punxes, sinó que aquella gent que ho faci també als hospitals també ho podrà seguir.
Sí, sí, perquè a més són concerts i hem silenciosos. És a dir, el que fem és deixar als donants de sang uns cascos perquè puguin escoltar la música que estan punxant els DJs.
I mentre estan aquells 20 minutets, mitja horeta que trigues en donar sang, doncs vas escoltant bona
sí.
Música.
Això mateix.
Doncs aquestes són la campanya que comença avui, que fins al proper dia 18 us convida a tots a intentar, entre tots, aconseguir aquestes 10.000 donacions. 10.000 donacions són 10.000 donants. Una persona només pot donar una vegada.
Sí, 10.000 donacions són 10.000 donants.
Doncs,
el que passa és que després aquestes 10.000 donacions es transformaran en diferents components sanguinis, en més components sanguinis. Perquè la sang es fracciona.
Per tant, seran 10.000 donacions i moltes més bosses que arribaran als centres hospitalaris.
Sí. Nosaltres diem que amb una donació, un donant pot arribar a salvar la vida de 3 persones diferents.
Fantàstic. Enric, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, director assistencial del Banc de Sang i Teixits, i que ho aconseguim, és feina de tots.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per la tasca de difusió que hem fet. Ens ajudeu molt.
Igualment. Fins la propera. A reveure.
Adéu, bona tarda.
Doncs vinga, a remengar-nos tots i a aconseguir aquestes 10.000 donacions de sang.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Quan me'n vaig de que nostra per lluitar sa vida me'n sol dur dins sa roba brots de romaní. Un quants pètals de rosa dins fulls d'un llibre i branquetes de fono i marí. Són un raig de penyores que em donen confiança, mitigant senyorança de l'alta que estim. S'hora de tornar a casa, que fa molt llarga, ganes som d'arribar prest aquí. Poc a poc se pena minda, en el moment de tornar. Llavors hem d'estriar si lle comença el cercant més fortuna, mordam compte tot d'una, nosaltres som qui som. Quan tornam a Mallorca, sa cosa segura és lo nostre, lo millor del món. Se pena minva en el moment de tornar. Llavors hem d'estriar si lle comença el cotremolar.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
I obrim l'apartat esportiu dels divendres del FAR, el programa Mariner de Catalunya, i ho fem a Isabel González. Què tal? Molt bona tarda novament.
Què tal, com estem?
Bé, des de l'Observatori Esportiu tenim aquí una activitat aquest cap de setmana, aquí a Arenys de Mar, molt recomanable.
I molt esperada, també.
I tant.
I que serà un goig, no només pels que la gaudeixin, pels que hi prenguin part, sinó també pels que ho vulguin observar des de fora.
Exacte.
Que també ho poden fer.
I tant.
I ara s'estarà preguntant la gent, i de què parleu?
De què?
Ah, molt segur que els hi sona. Però per aquells que no els hi soni, doncs, de la navegada col·lectiva d'hivern 2019 que ha organitzat la Federació Catalana per la Cultura i el Patrimoni Marítim Fluvial, juntament amb l'entitat El Moll d'aquí d'Arenys de Mar, a tot Trap de Sant Pol, que bé, són entitats que formen part de la federació, per tant, ho podem englobar amb la federació, no et sembla?
Sí. Si et sembla, en parlem amb el president, que és el senyor Víctor Martín. Senyor Martín, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, tot preparat. Víctor, hem vist aquesta setmana que ja han començat, de fet, a arribar alguna de les embarcacions que hi prendran part d'aquesta navegada tradicional, però suposo que estem acabant d'ultimar els detalls.
Doncs sí, això d'aquesta trobada és d'aquest dissabte, és una, com heu dit, una trobada d'hivern, que havia de ser una trobada d'uns quants, potser de la gent del Maresme, que havien dit de quedar avui dissabte. Ho vam fer saber a la resta d'associacions de la Federació i també de Catalunya Nord, i per sorpresa nostra hem tingut una resposta massiva, de forma que ve tothom.
Tothom.
Ja tenim la satisfacció i el problema que en pocs dies hem hagut d'improvisar i organitzar una trobada d'hivern, que no és habitual, ja les trobades són a l'estiu, amb bon temps i en millors condicions, però bé, amb sorpresa i amb moltes ganes, tindrem una trobada d'hivern aquest dissabte aquí a Arenys, efectivament.
Mm-hmm. Quantes embarcacions hi prendran part?
Bueno, doncs embarcacions en total seran unes 15 de participants, o més de 130, i això doncs ja és un volum important, i el que és significatiu és que ve gent de tot Catalunya, des del sud de Cambrils, Torredembarra, Calafell, d'aquí del Maresme venen doncs Vilassar, de Sant Pol, per descomptat, Arenys, també ve gent de Badalona, de Pineda, de Calella, de Palafrugell, de Cadaqués, bueno, molt divers. I aleshores doncs que la gent s'hagi animat a venir a aquesta convocatòria que tímida que vam fer, doncs està bé, i vol dir que el moviment de la recuperació del patrimoni i de la vela llatina i aquestes coses, doncs està viu, que està bé. Mm. Ens agrada.
Com deia vostè, de la Catalunya Nord, per tant, també important, eh? Sí. Gent que ve de...
Sí, sí, el Catalunya Nord, efectivament, el Rosselló, concretament, hi ha una federació que es diu Cap a Mar, que ara han canviat la Junta, i és amb els contactes que tenim amb aquesta federació i diferents tripulacions d'aquí de Catalunya Nord que els hem ofert de venir, i seran els convidats especials per aquesta trobada. Vindran unes 15 persones de Catalunya Nord, que en aquest cas no venen amb barques, sinó que les acollirem amb les barques nostres. I bueno, serà una festa per nosaltres, i com dèieu a la introducció, està obert a tothom doncs, que vulgui acostar-se demà al port. Veuran aquestes barques, veuran la navegada que farem, i està previst també activitats allà a la base nàutica, de música en directe, d'espai de taverna, de cantar cançons, fer música, vindran uns acordeonistes, o sigui que hi haurà ambient a terra i al mar. Serà un programa complet.
Entre les 10 i les 2 hi haurà aquesta navegada, ho dic per si algú s'hi vol afegir,
sí, Sí, la convocatòria de les embarcacions, les tripulacions és cap a les 10, ja està previst que la sortida sigui a les 11, i per tant hi haurà la navegada que es podrà veure doncs, de 11 a quarts de dues, i cap a quarts de dues ja han d'anar tornant.
I a dinar a l'Ateneu, on faran a més taula rodona, col·loqui, allò una mica de xerrar, de fer-la petar.
Sí, la farem petar, sí. Efectivament, després això sempre s'acaba amb un bon dinar, i en aquest cas doncs bé, veig la sort que la gent de l'Ateneu ens han acollit a casa seva, i sembla ser doncs, que allà hi cabrem tots, i sí, farem un dinar mariner que ens fan una gent de Sant Pol, i sí, serà una ocasió per petar la xerrada i comentar una mica com estan les coses.
Doncs escolti'm, ens aproparem a gaudir de la navegada, a veure aquestes embarcacions de vela llatina, ja compartir aquest ambient festivo-musical, sí, que estan organitzant aquí a Arenys de Mar.
Aquest ambient doncs, mariner i de recuperació de les tradicions, recuperació d'unes embarcacions que moltes d'elles doncs, estaven en procés de deteriorament a punt d'anar a la foguera de Sant Joan, i que a partir de les activitats de les diferents associacions doncs, s'han recuperat i són barques que estan en actiu. Com a més destacades vindrà el Quec de Badona, que és una embarcació gran d'uns 25 metres d'eslora, ve el Sant Ramon de Vilassar, que és un de les parques de Argentina més grans que hi ha aquí al Mediterrà, etc. I tot això aprofito l'ocasió per anunciar que a finals de maig, el 1 i el 2 de juny, es fa aquí a Arenys la cinquena festa de la mar, que és la festa oficial de la federació.
Molt bé.
I aleshores allà vindran una seixantena d'embarcacions, com les que hi haurem aquesta setmana, però moltes més, i hi haurà moltes activitats en les que la gent d'aquí de la població podran participar i també embarcar-se, cosa que demà no serà possible, però a l'estiu sí que en tot cas ja en parlarem un altre dia amb més calma.
I tant!
Perquè la gent que vulgui embarcar-se en les embarcacions que demà veuran,
doncs
al principi de juny serà possible.
Per tant, això és un preludi de la Festa del Mar, en tot cas per anar fent boca, per veure què tindrem o què hi haurà aquí a Arenys aquest proper mes de juny, del qual ja avanço que més enllà d'aquesta Festa del Mar, com a espai ens involucrarem també, ja estarem per allà amb vosaltres, acompanyant-vos. Víctor,
doncs molt bé.
Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, president.
Vinga, a vosaltres, gràcies, que vagi bé.
Fins després, a reveure. Mentretant, vintena ruta de l'Anxova, regata Open de vela lleugera de l'Escala i regata social vela Open Hivern 2019. Comencem per aquesta vintena regata ruta de l'Anxova i regata Open vela d'aquest cap de setmana. Cristina.
Després de les festes de Nadal, el Club Nàutic L'Escala reprèn la seva activitat esportiva aquest dissabte i diumenge. Xavier López, director esportiu del club, ens en dona tots els detalls.
tenim una activitat de vela lleugera, és el primer cap de setmana que tenim sessió guiada el dissabte i diumenge a la primera regata Open, i el dissabte també tenim la trobada de velers, la primera trobada de velers d'aquest cap de setmana, i bueno, comencem amb una conferència a les 11 de matí amb parlar d'aspectes tècnics de com posar les veles, que li diem com el trimatge de les veles i treure-li el rendiment. Després tenim la trobada i sortida conjunta, que serà allà a les 12, i a les 3 de la tarda un dinar popular a la sala polivalent del club entre els que han participat a la trobada de velers i els que participen, pues, a l'activitat de vela lleugera.
A la regata social Open de vela lleugera de diumenge també hi poden participar no abonats al club, amb la possibilitat de llogar l'embarcació allà mateix.
I a Roses també hi ha una regata social aquest cap de setmana.
El grup d'esports nàutics de Roses organitza aquest diumenge la regata social Vela Open Hivern 2019, una regata que sol fer tots els primers diumenges de mes, amb l'excepció d'aquest mes de gener, doncs, degut a les festes de Nadal. A les 12 del migdia començarà la regata, si la forta tramuntana de l'Empordà, que ja fa dies que està present, ho permet. I participaran entre 10 i 15 embarcacions abonades al Gen Roses.
I seguim, perquè aquest cap de setmana, en aquest cas a Vilanova i la Geltrú, tindrà lloc la primera prova del Trofeu d'Hivern 2019. Ivan Fernández.
Es tracta del primer trofeu social que organitza el Club Nàutic Vilanova aquest 2019. A hores d'ara hi ha 25 embarcacions inscrites i es preveu que es puguin veure gairebé 100 persones navegant a les aigües de Vilanova. Demà dissabte a les 10 del matí hi haurà la reunió de patrons, on s'informarà de les particularitats de la prova, i serà a les 12 del migdia quan es donarà el tret de sortida. Fins demà no es podrà saber quin és el recorregut que faran els regatistes, perquè en funció de les condicions de vent es triarà un recorregut o un altre dels que hi ha tipificats. Aquesta serà, per tant, la primera de les tres proves del Trofeu d'Hivern 2019. La segona prova, recordem, tindrà lloc el 26 de gener, i la tercera i última el 9 de febrer.
Segueix la llum del far. El destacat de la jornada.
Hi ha una entitat que es diu AIREF, és perquè ens entenguem com el Banc d'Espanya, eh? És una entitat que assessora el govern i que la composen tècnics i experts en la matèria, en matèria fiscal, fiscal i impositiva, de fiscals i impostos. Bé, doncs, l'AIREF el passat dimecres va dir que s'ha de reestructurar del tot el sistema de pensions per garantir que tothom pugui cobrar jubilació quan es jubili. I, a més d'això, ha establert plaços i ha fet propostes per que es renovi aquest sistema de pensions. No és una idea que surti d'un cap o d'uns caps qualsevols. Sovint, el que diu aquesta gent s'acaba complint i el govern acaba fent-li cas. En tot cas, volem saber si realment, tal i com sempre es diu i com constantment es repeteix, el sistema de pensions està en risc i si realment cal fer una reforma i quin tipus de reforma. Per entendre-ho una miqueta, ens hem anat a preguntar amb un economista, a l'economista José García Montalvo, perquè ens en faci 5 cèntims. José García Montalvo, professor de la Pompeu Fabra, molt bona tarda, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Pues parece que esta vez va en serio. Se propone el gobierno de subir la edad de jubilación, la edad real de jubilación, porque parece que hay dos edades, la oficial, es decir, la que corresponde a lo que está escrito, y la real, que es a partir de la cual empezamos a cobrar, a cogernos al paro o a cogernos a algún otro tipo de ayudas para prejubilarnos, ¿no?
Sí, efectivamente. Digamos, en estos momentos, con el cambio en la ley que hubo recientemente, la edad de jubilación oficial está entre los 65 y los 67 años, va progresando desde los 65 hasta los 67 años a medida que pasa el tiempo, pero la edad real de jubilación está en torno a 62,4 años. Por lo tanto, estamos hablando de 2 años y medio de edad real antes de la jubilación antigua de los 65 años.
Parece que esto es insostenible y que hay que empezar a tomar medidas, porque la caja de la Seguridad Social, la caja de dinero no da para más.
Bueno, digamos, el problema de la seguridad social con respecto a las pensiones es un problema bastante más grave que este pequeño cambio de los parámetros. Esto es lo que se llama la modificación paramétrica del sistema, que es cambias un poquito, pues, la edad de jubilación, la tasa de reposición y a ver si reajustando un poco, bueno, consigues un poco de aire para sobrevivir unos cuantos años. Pero el problema de las pensiones en España es un problema estructural. No se resuelve tirando para adelante la edad real de jubilación, 2 años y medio, 3 años. Ganas un poco de tiempo, pero si en este tiempo que se gana pues no se produce algún tipo de modificación estructural en la tasa de natalidad, en alguno de los factores que realmente son los factores fundamentales alguno de estos elementos que puedan soportar un incremento del número de contribuyentes, pues bueno, este pequeño balón de oxígeno se acabará pronto.
Es un problema estructural desde hace... ahora me dirás que no, pero yo te doy la visión más ciudadana, ¿no? Es decir, hasta hace unos años ahorrábamos y hasta que el gobierno, sobre todo de Rajoy, también lo hizo algo del de Zapatero, pero sobre todo el de Rajoy, empezó a meter mano en esa caja de ahorro, parecía que la cosa iba funcionando bien y hasta que sobraban algunos euros cada mes.
No, la caja, lo que se ha denominado la caja de la seguridad social es una mala denominación, es una forma de... Ese dinero estaba antes también, o sea, simplemente se le ha cambiado el nombre. Tirar de esa caja y dejarla cero no significa nada. Al final, el tema es que se va a tener que pagar, esto está, parece que está claro, se va a tener que pagar de otros impuestos, no se va a poder acabar pagando de la recaudación de las contribuciones de la seguridad social. Van a haber algunas cosas que sí, pues a lo mejor las pensiones de... algunas pensiones de viudedad o aparte de eso se sacará de lo que sea relacionado directamente con las contribuciones, pero al final esto de la caja quedaba mediáticamente muy bien y que metían la mano en la caja y tal y cual para sacar este dinero, pero desde un punto de vista de contabilidad pública igual daba.
Parece que en este sentido quien ha levantado la alfombra ha sido la AIREF esta semana, ¿no? Dando un seguido de una sucesión de recomendaciones. Una de ellas iría por la línea de pasar parte del dinero de la SEPE, del pago por desempleo, asignarlo a jubilaciones.
Sí, exactamente. Digamos, al final tenemos que pensar en algún mecanismo por el cual, como las contribuciones no van a ser suficientes, por lo menos en el corto y medio plazo claramente no van a ser suficientes, vamos a necesitar otros mecanismos para financiar las pensiones. Entonces, bueno, propuestas hay, pues muchas. Esta es una propuesta. Pueden haber otras propuestas de otra forma de canalizar recursos hacia este gasto, pero evidentemente cuando estamos hablando de las cantidades de miles de millones mensuales, pues que son muy significativas, vamos a necesitar buscar algún mecanismo para financiarlo que no sea estrictamente con las contribuciones, porque es verdad que han habido ciertas reformas, es verdad que se han promovido algún tipo de bonificaciones pues para los autónomos, para que han podido contribuir a reducir en algo lo que sería la recaudación de la seguridad social, pero no parece que este efecto pueda explicar realmente las divergencias que se están produciendo.
Aquí el problema parece que es que lo que aportamos no cubre lo que sacan. Es decir, como que no estamos guardando para nosotros, sino que estamos pagando los que están cobrando ahora, parece que cobran más de lo que pagamos. Y ahí es donde se generan las tensiones.
Claro, es que no solo es que parece, es que en la mayor parte de los casos, si se hiciera un cálculo actuarial de cuánto cobran los jubilados durante todo su periodo de jubilación, pensemos que las tasas de mortalidad, claro, la esperanza de vida ha aumentado dramáticamente en España. Por lo tanto, estamos en el segundo puesto mundial, en el 2040 estaremos en el primer puesto mundial, dicen las previsiones. Entonces, claro, la gente que dice, no, es que esto es, mi pensión es lo que yo he ahorrado y que ahora me... No, en la mayoría de los casos no es así. En la mayoría de los casos es... lo que es, o sea, es un sistema de pay as you go, quiere decir, los jóvenes que ahora están trabajando están pagando tu pensión. Esto no es una capitalización de tu pensión, porque si no, seguramente sería una cantidad mucho más pequeña y no te duraría hasta el final de tu vida. Por lo tanto, son los jóvenes los que están pagando ahora esto. Y esto es lo que hay que tener la concepción muy clara. Este no es un sistema de capitalización, por más que muchas manifestaciones que vemos de jubilados dicen, no, esto es mi derecho porque yo ya lo he cotizado, ya lo tengo que cobrar. Uy, pues si fuera así... no creo que te gustaría el resultado de ese cálculo actuarial. Por lo tanto, es así como funciona, es así como decidimos que funcionara. En otros países funciona de otra manera, en otros países tienen sistemas de capitalización o tienen sistemas mixtos, pero aquí no funciona así. Y por lo tanto, somos de alguna manera rehenes de cómo este sistema funciona. También hay que tener en cuenta una cosa. Hace ya algún tiempo, la media del salario de los pensionistas es más alta que la media de los salarios de los nuevos empleados. Por lo tanto, claro, ¿cómo se van a llenar las contribuciones con unos nuevos empleados que tienen unos salarios bajísimos? Claro. Entonces, estamos aquí en una situación que realmente, como decía antes, esto es un problema estructural que requiere un consenso muy amplio. Primero, un consenso sobre este problema existe, ha existido hace mucho tiempo, pero hay que ponerle remedio porque nos puede explotar los morros. Uh-huh. En la siguiente crisis puede explotarnos los morros y realmente hay que ponerse de acuerdo en cómo queremos resolver este problema, porque este es un problema muy que tiene soluciones muy difíciles.
Pero aquí hay una variante, una variable que yo quiero poner y preguntarte, que es que desde la observación, ¿no? Pero vamos, nos hemos pasado muchos años y no hace tantos, es decir, recientemente, que una empresa o un banco entraba en crisis y se hacía aquello de prejubilar. Es decir, se cogía gente con 56 años o 57 y se les metía en la bolsa de la Seguridad Social o en la bolsa del desempleo las empresas se lavaban las manos. Y a eso jugaba el gobierno.
Efectivamente, eso era un disparate monumental, porque los costes de esa persona prejubilada los pagábamos todos con nuestros impuestos. No tenía sentido, lo pagaban con las contribuciones de los que estaban trabajando. Eso ya no funciona así, porque evidentemente era un absoluto disparate. No obstante, las empresas, las grandes empresas y los bancos siguen prejubilando gente pagándolo ellos. Bueno, si lo pagan ellos, si ellos están dispuestos a cubrir esa diferencia hasta la jubilación oficial o llegan a acuerdos con los trabajadores con respecto a ese pago de la jubilación, bueno, ahí como sociedad poco tenemos que decir, más que preferiríamos que se jubilaran cuando les toca jubilarse, pero si la empresa, sin utilizar los recursos públicos, toma esta decisión por motivos de tipo tecnológico o de tipo económico o el motivo que sea, pues bueno, ahora ya por lo menos esa situación, que es una situación lamentable, una situación injusta, incomprensible desde todos los puntos de vista, pues bueno, esta situación ya no se produce.
Escuchando lo que me cuentas y viendo y leyendo lo que se ha dicho y la magnitud del problema, me da la sensación, vamos, o tengo la certeza de que no estamos hablando de cambiar cuatro cotizaciones ni de añadir o variar o desviar cuatro impuestos, sino que estamos hablando de una reestructuración profunda de todo el sistema impositivo.
Sí, de eso es de lo que estamos hablando. Es que todo lo otro, como comentaba antes, aquí hay dos posibilidades. Una es lo que se llama una modificación paramétrica, que dices, cambias algunos de los parámetros del sistema, pues la edad de jubilación, cambias la tasa de reposición, que es cuánto cobras con respecto a lo que cobrabas antes de jubilar, te vas tocando estas cositas un poquito y vas reajustando. Pero con estos pequeños reajustes no se consigue efectivamente un cambio significativo. Aquí hay la solución a este problema, es bastante clara. Una, que la economía española sea mucho más productiva y que los salarios aumenten significativamente. Esta es una solución. La otra solución es que la natalidad aumente significativamente también, porque en el caso español, recordemos, hemos sido uno de los países con menor natalidad durante hace 20 o 25 años, lo éramos, y ahora seguimos teniendo unas tasas de natalidad muy bajas, bueno, que la natalidad se recuperara. Y esto es, en las previsiones del AIREF, pues parece que son algo más optimistas que las previsiones del INE. Y otra es que efectivamente necesitáramos inmigrantes para trabajar y estos inmigrantes vinieran con total tranquilidad, con sus permisos de trabajo, y vinieran y aportaran y contribuyeran a esta situación. Yo quiero recordar que las previsiones, o sea, todos estos cálculos se realizan a partir de las previsiones normalmente del INE. Quiero recordar que el INE, a mitad de los 80, a principios de los 90, hizo unas previsiones, por ejemplo, de población en España que eran dramáticas para mitad de los años 2000 y que no se han producido. Dramáticas en el sentido de que eran muy bajas.
¿Sí?
¿Por qué? Pues porque al final todo depende mucho de la tasa de natalidad, que es bastante difícil. La tasa de mortalidad es bastante fácil de acertar. La tasa de natalidad es mucho más complicada porque sí que se mueve, pues, en función de cómo cambia la renta per cápita, de cambios culturales, etcétera, etcétera. Pero luego, la que es prácticamente imposible de predecir es la tasa de inmigración y de migración. Y, por lo tanto, las previsiones del INE, que hablaban de 40 millones al 2008, al 2009, no se han cumplido ni de lejos. ¿Por qué? Porque en el año 2000, 1999-2000, comienza una entrada de inmigrantes muy fuerte a España, que llega a situarlos desde el 1%, el 1,5% hasta el 12% de la población. Entonces, estos son los factores que son difíciles de controlar porque son difíciles de predecir, pero que serían los factores estructurales que producirían un cambio significativo en la financiación. De otra manera, pues bueno, estaremos siempre hablando pues de estos pequeños cambios que ahora vamos a subir de 65 a 67 en un montón de años. La jubilación, bueno, pues evidentemente algo va a ayudar, pero ya digo que es un balón de oxígeno que tiene sus días contados.
A mí lo que me alivia, o al menos lo que algunos nos alivia, es que se habla de medidas para recuperar la posibilidad de o para recuperar la cantidad de dinero que se perciben para poder pagar pensiones. Vamos, que nadie se plantea que nos quedemos sin pensión, que es de lo que se hablaba hace unos años.
No, evidente. Esto es absoluto. Digamos, una sociedad democrática, digamos, no puede plantearse en ningún momento incumplir una obligación. Esta es una obligación que la sociedad tiene con los pensionistas, ¿no? Esto no se puede incumplir. Estamos en una sociedad democrática, razonable, avanzada, etcétera. Esto se puede incumplir, pero en un país donde no existe ley ni orden y bueno, pero en un país como este no sería aceptable de ninguna manera que esta situación se incumpliera. Pero sí que es verdad que habrá que buscar soluciones para que no se produzca ningún tipo de incumplimiento en ninguna situación.
Claro.
Quiere decir, la economía pues a veces crece, a veces crece menos y otras veces, pues como en 2009, se derrumba. Y hay que estar, o sea, hay que tener suficientes recursos como para hacer frente a esta obligación independientemente de cuál sea la situación.
Pues veremos cuánto tardan nuestros representantes públicos en ponerse a revisar todo esto, supongo que asesorados y ayudados por los técnicos, es decir, por vosotros, que les ayudéis y les orientéis, pero sería interesante que se pusieran ya, por lo que dices, ¿eh? Es decir, que no esperáramos más.
Sí, lo que pasa es que es un problema político también, y hay muchos intereses políticos también, que es lo que hace que la cuestión técnica quede completamente en segunda mano, porque en segundo lugar, porque claro, aquí pues todo se piensa como, no es una cuestión técnica, es una cuestión política. Bueno, de acuerdo, sea una cuestión política, pero demos una solución política que tenga visos de ser técnicamente viable. No me dé una solución política que no resuelva el problema. Oiga, usted deme la solución política que quiera, yo luego hago los números. Y si no me salen los números, quiere decir que eso que me está proponiendo simplemente no funciona.
José, muchísimas gracias por habernos explicado de manera tan clara, ¿eh? Y que lo hayamos entendido todos. Que vaya muy bien, un abrazo.
Bueno, nada, hasta luego.
Hasta luego.
El concurs del Far.
I mentretant, anar recollint, Cristina Cantal, frases fetes, dites, refranys, al voltant del mar.
Així és, eh? En això consisteix el concurs d'aquesta setmana, perquè volem conservar aquest patrimoni oral. I hem de dir que ja n'hi ha unes quantes i de bones, eh?
Veure,
n'hi ha, per exemple, diverses versions d'En bona mar tothom és bon mariner,
sí?
O que gran maró no hi val bon patró. Però, per exemple, n'hi ha així com més divertides, en plan, va més tort que el ganxo de proa, aquesta m'ha fet molta gràcia. Del cel en sap més la gent de mar que la gent d'altà. I va més viu que un peix i lliçal. Són algunes de les propostes que ja han participat doncs, els nostres oients a través de les xarxes socials, el Far FM, tant a Twitter com a Facebook, i que es poden emportar, doncs, bé, que tenen res, dos horetes, no, Cano?
Sí, dos horetes.
I s'emporten un menú per a dues persones a l'hotel gastronòmic al Molí de l'Escala, que hem de dir que està dins el rànquing dels 100 millors restaurants de l'estat espanyol, segons la plataforma de reserves online. El Tenedor ocupa el 56è lloc. O sigui que una gran oferta.
Escolta'm, jo en tinc una. On hi ha patró, no mana el mariner. Vaja, en castellà, on hi ha patró, no mana.
No va.
Això és com engegar a fer punyetes algú, una mica, eh? Ah, lo del bon vent i barca nova. Doncs, Bueno, de fet, la frase és de la Isabel, sí, que ha intentat reivindicar-la, que té raó, que me la va dir ella. I que és seva. De fet, on hi ha patrona, no manda el mariner, eh? Per resumir. Ja està. En 3 minuts. Vale.
Jugueu amb nosaltres. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
He rigut quan em tocava plorar. He fet coses que no explicaré, però entre versos te les amagaré. Deixa que et convenci un altre cop, dóna'm quatre notes i ho tinc tot. Somiant he trobat els secrets que mai t'havia amagat. M'agrada veure com la lluna juga amb el teu nas. M'agrada fer l'amor a poc, m'agrada ser com sóc. Tornarem, volarem, i entre els núvols veurem que la vida és tan sols un moment. Però no veus, no veus.